Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
Avui neix oficialment Rodalies de Catalunya. Els governs espanyol i català han formalitzat oficialment aquest migdia, fa pocs minuts, la creació de l'empresa que d'ara endavant gestionarà la xarxa ferroviària de proximitat a Catalunya després del traspàs del servei a la Generalitat. És un primer pas cap a un nou model de governança mixta, tot i que l'administració central es garanteix el control gràcies al seu 51% de la nova empresa. De seguida en tindrem els detalls, l'acte tot just acabat, i de les expectatives que es marquen els dos governs. De moment, els usuaris es mantenen escèptics. Anna Gómez és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
És una cosa nova que no sabem com sortirà. Ara mateix el que es traspassa és una xarxa completament en caos.
I també parlarem d'aquí uns minuts a Catalunya al dia amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la PTP. A banda de la firma de l'acord d'avui amb el govern espanyol per Rodalies, l'agenda del president de la Generalitat té aquesta tarda una altra cita destacada, la reunió amb representants de pagesos i ramaders catalans per intentar apaivagar les protestes dels últims dies d'aquests col·lectius pel pacte de la Unió Europea amb el Mercosur. Ara mateix es mantenen dos talls de carretera a l'AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà, i a la C16 a Gironella, al Berguedà. A mig matí s'ha aixecat el bloqueig del port de Tarragona, però el president del gremi de la pagesia, Joan Regolf, adverteix.
Queda molt clar que si abans de final de mes no hi ha objectius clars, tornarem a sortir.
Catalunya al dia.
Carme Clèries, bon dia.
Hola, bon dia.
Al Catalunya al dia també parlarem del cas Jubany. No hi ha novetats judicials des que la setmana passada el jutge va deixar en llibertat provisional Santi la Iglesia, el principal sospitós de l'assassinat de la bibliotecària mataronina. Aquest fet, precisament, ha indignat la família de l'altra víctima del cas, Montse Careta, detinguda inicialment i que es va suïcidar a la presó.
Sí, la família denuncia que la Montse va estar tancada molt més temps a la presó només per indicis i ho ha contraposat als beneficis aconseguits per la Iglesia. Ho lamentava al matí de Catalunya Ràdio la seva germana, la Imma Careta.
Que un ADN no tingui el pes que van tenir les proves circumstancials per mantenir la Montse 3 mesos a presó sent innocent.
I ens fixarem també en un projecte contra el malbaratament alimentari que arrencarà el curs que ve a Girona. 3 escoles començaran a vendre al públic els excedents dels menús que han servit als seus alumnes.
De moment començaran amb 3 escoles que posaran un expenedor al carrer per vendre el menjar i a molt bon preu, com remarca el regidor d'Acció Climàtica de Girona.
Un mòdic preu d'un euro puguis doncs, emportar-te els excedents d'ahir o del mateix dia doncs, d'aquella escola.
I de la plana cultural destaquem una estrena. Wagner torna avui al Liceu, a Barcelona, amb Tristany i Isolde, el gran drama romàntic del compositor alemany.
I són precisament l'amor i la passió els elements que sobresurten en aquesta versió, com explica la directora musical Susanna Malki.
What makes it so remarkable
El que fa l'obra tan notable és que tracta i qüestiona la vida, l'amor i la mort i totes aquestes coses. I el ventall d'expressions que Wagner escriu a la partitura és senzillament increïble.
It's just unbelievable.
Mirem cap a carreteres i transport públic, més enllà dels talls a la P7 a Pontós i a la C16 a Gironella, per la protesta dels pagesos. Hi ha altres incidències destacables a aquesta hora? Equip Viari, Xavi Garriga, bon dia.
Bon dia, Quim. Doncs més enllà d'aquests talls, només destaquem una incidència, un accident a la C58 a Montcada, direcció Barcelona, que tallava fins fa tot just uns minuts 2 carrils i genera uns 3 quilòmetres encara de cua des de l'altura de Ripollet. S'ha obert, però, el carril Busbau a tots els vehicles, excepte camions, per mirar d'esponjar aquesta cua.
Gràcies, ell. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, previsió tranquil·la, bon dia.
Bon dia. Sí, previsió tranquil·la, però això sí, amb un cel amb alguns núvols prims que en algunes comarques entelen o entelaran l'acció del sol. No anirà més, no ha de ploure, no tenim cap pertorbació a la vista, com a mínim a curt termini. I la temperatura, doncs, que puja una miqueta respecte i un parell de graus, en alguns observatoris potser 3 o 4 graus. I demà, panorama molt semblant.
Gràcies, Francesc, que quan faltin 6 minuts per les 2, repassarem l'actualitat esportiva. Suposo, Montserraia, bon dia.
Bon dia.
Que encara amb la ressaca de la Supercopa guanyada pel Barça, oi?
Sí, els jugadors del Barça han arribat aquest matí a l'Aràbia Saudita amb aquesta 16a Supercopa de futbol, la segona consecutiva, que hi van guanyar per 3-2 al Madrid. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio sentirem Joan Laporta fent gala del bon moment de l'equip i avançant que abans que s'acabi el mes dirà la data de les eleccions a la presidència del Barça. Victòria meritòria i molt important del Hajo Post Lleida aquest cap de setmana a la Lliga ACB a la pista del Tenerife, que permet als de la terra ferma distanciar-se tres triomfs de la zona de descens i que el situa a tres també de la zona de play-off. Aquest matí ha parlat el director esportiu de l'Uni Girona de bàsquet, Pere Puig, i ha explicat que hores d'ara li estan fent proves mèdiques a Koulibaly. La jugadora es va lesionar el turmell dissabte passat i les primeres exploracions no són optimistes. I a la primera federació de futbol, després de la derrota d'ahir al nou estadi contra el Terol, la tercera consecutiva, el Nàstic de Tarragona s'ensorra en la classificació i ara se situa a 3 punts de la zona de descens. Ahir va haver xiulets en contra dels jugadors i del Consell d'Administració.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia avui a les 16:10. L'Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez del control central i Montse Durant al control central. Ara passen 6 minuts de la una. Comencem.
Catalunya al dia.
L'empresa Rodalies de Catalunya ja està en marxa. El govern espanyol i la Generalitat acaben de formalitzar fa tot just uns minuts la creació de l'empresa que gestionarà la xarxa ferroviària de Catalunya amb la missió difícil de millorar el servei actual. En té tots els detalls des del Palau de la Generalitat. En Joan García, Joan, bon dia.
Bon dia, Quim. Doncs sí, fa només uns minuts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que serà qui presidirà la nova societat mixta, i el president de Renfe, Álvaro Fernández, han firmat l'acord. Rodalies de Catalunya ha de servir per prendre decisions d'una manera més àgil, perquè es farà d'una manera més pròxima a l'usuari. La dirigirà Òscar Playà, una de les novetats que hem sabut avui. Òscar Playà és l'actual director del Metro de Barcelona, que ja es començarà a involucrar en la gestió del servei. A partir d'aquí, què ha de passar aquest any, aquest 2026? Doncs bé, d'entrada Renfe ha de lliurar tot l'inventari en un mes. La nova societat treballarà en l'obtenció de llicències, en les llicències ferroviàries i el certificat de seguretat per poder fer circular trens a partir de l'any que ve. Mentrestant, també s'elaborarà un pla estratègic i de negoci. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat l'empresa com a exemple d'èxit de la col·laboració institucional.
El nostre mètode és i serà de la col·laboració, perquè Rodalies es resol amb col·laboració entre administracions, no pas amb confrontacions. Col·laboració que vol dir ser exigent i autoexigent.
I el ministre de Transport, Òscar Puente, ha remarcat que en la gestió es millorarà el servei, però sobretot els usuaris ho notaran quan es concretin dues qüestions més.
La gestió, evidentment, puede mejorar i va a mejorar mucho el día a día de Rodalies, pero lo que realmente mejorará de manera significativa será culminar las inversiones previstas y obtener unos nuevos trenes que nos ofrezcan una mayor fiabilidad.
Recordem, empresa mixta entre la Generalitat i Renfe, amb majoria accionarial de Renfe Viajeros, però més pes en el Consell d'Administració, 5 membres contra 4 per part del Govern de la Generalitat. Un dels 4 representants de Renfe serà per als treballadors, i precisament el ministre ha posat l'accent en que l'acord garanteix els drets laborals dels treballadors de tot el grup Renfe.
Gràcies, Joan García, per aquest seguiment. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Les plataformes d'usuaris segueixen també de prop tot aquest procés del traspàs de Rodalies i sobretot la constitució d'aquesta nova societat mixta amb l'esperança que serveixi realment per millorar el servei. En particular, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la PTP. I en línia tenim precisament el seu vicepresident, Carles García Ureta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb Rodalies de Catalunya com a nova operadora, dels trens, creieu que l'usuari notarà aviat una millora del servei o encara trigarem?
Nosaltres creiem que encara trigarem molt a notar aquestes millores. Com bé deien les declaracions del ministre Puente, no és només el traspàs el que ha de millorar el servei, sinó també culminar totes les inversions que s'estan fent actualment, tant en infraestructura com també en l'arribada de nous trens a la xarxa. I, per tant, evidentment, a mitjà i a llarg termini, aquest traspàs, aquesta creació d'aquesta nova empresa, servirà per millorar els usuaris, per millorar la gestió del servei, també perquè els usuaris notin aquesta millora i al final per tenir una simplificació en la governança, que és el que creiem que aquesta constitució d'aquesta nova empresa ha de servir.
És a dir, creieu vosaltres realment que aquesta governança Renfe Generalitat facilitarà la presa de decisions?
Bé, aquest és el que nosaltres esperem. Que amb aquesta nova creació, que no sigui posar una peça més que ho compliqui més tot, sinó que sigui un motor o que sigui una manera de poder simplificar les coses, de poder arribar a tot, poder-ho gestionar d'una manera molt més pràctica, una mica també evitant aquestes confrontacions que hi ha actualment, per exemple, entre la Generalitat, entre Renfe, entre DIF, tota aquesta governança, tota aquesta manera d'articular la gestió del servei, que serveixi això per reduir burocràcia, per tal de que tot sigui més senzill, la resposta a les incidències que sigui molt més àgil i, per tant, creiem que això, que aquesta governança des del territori, no des de Madrid, des de dues grans empreses públiques estatals, això ha de servir perquè tot funcioni una mica millor i que tot sigui molt més ràpid en poder-se gestionar i solucionar.
Deia, però, que els usuaris continuen sent un punt escèptics sobre el resultat i com es traduirà en el dia a dia de Rodalies aquest canvi. Ens deia Anna Gómez, de la plataforma Dignitat a les Vies, que de moment el que es traspassa és un caos.
Exacte, una cosa entre l'altra. Actualment estem en una situació en què Rodalies és un absolut caos. Estem en una situació molt complicada, molt complexa, molt difícil. I, per tant, al final, l'usuari final, una mica el que li és igual quin logo porti el tren al davant. El que vol l'usuari és que el tren arribi, que pugui arribar amb el temps, amb les condicions que s'ha contractat, que s'ha pagat, i per tant, al final els usuaris el que volem és això, és poder arribar, és poder utilitzar el tren, tenir fiabilitat, poder arribar a l'hora, poder tenir temps de viatge competitius, tenir una informació real, veraç, una informació exquisida, com bé ha dit moltes vegades la consellera Paneque. Al final el que volem als usuaris, més que qui gestiona el servei, el que volem és que realment els trens ens vagin a l'hora i que vagi bé el servei.
Doncs esperem que això pugui ser ben aviat una realitat. Carles García Ureta, vicepresident de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, moltes gràcies per atendre la trucada del Catalunya al Dia. Gràcies, bon dia.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya al Dia.
Encara no 2 minuts per arribar a 1:15, 5è dia de protestes dels pagesos per l'acord comercial que ha firmat la Unió Europea amb els països del Mercosur. A Tarragona, aquest matí, agricultors i ramaders han aixecat el bloqueig del port, però, en canvi, es mantenen els talls de l'AP-7 a l'Alt Empordà i a la C-16 al Berguedà. S'esperen el resultat de la reunió que tindran aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per decidir si aixequen els talls. Anem, primer cap a Tarragona, on hi ha hagut aquest matí l'aixecament del bloqueig. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Quim, bon dia. Sí, aquí la trentena de tractors que quedaven han marxat cap a les 10 del matí. Poc després ja s'ha pogut obrir el trànsit, l'entrada i sortida de camions. Abans de marxar, el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, agraïa el suport i advertia.
Me sento molt orgullós de tots vatros, hem sigut pacífics i marxem cap a casa amb el cap ben alt. Queda molt clar que si abans de final de mes no hi ha objectius clars, tornarem a sortir. Moltes gràcies a tots.
La decisió s'ha pres després que el govern s'ha compromès a acompanyar el sector en l'aplicació d'uns mínims per compensar en part l'impacte de l'acord amb Mercosur, segons explicava Ramon Rojo.
Etiquetatges que facin molt clar el producte d'on prové, tot tipus d'ajudes per compensar la diferència amb el tema de la producció, no? I també, bueno, que el producte que entra de fora tingui la mateixa garantia que el nostre.
Amb tot plegat, el conseller Ordeig ha dit fa només uns moments, en una visita a la Palma d'Ebre, que amb aquests compromisos i la reunió amb el president Illa d'aquesta tarda espera que la resta de detalls es puguin aixecar aviat.
Reunió amb el president per acabar d'aixecar la resta de detalls. El del Port de Tarragona ja s'ha fet i també els propers dies, si tot va en la línia, doncs convocarem a totes les organitzacions per definir què és el que demanem al Mercosur, doncs aquest fons econòmic per compensar els efectes adversos que pogués tenir, com també clàusules mirall, com també clàusules de salvaguarda, com també majors controls en frontera.
En aquest tall de Tarragona, el bloqueig ha fet reduir un 88% la xifra de camions que han entrat o sortit del port els dies laborables, mentre que al cap de setmana l'afectació ha estat molt menor, ja que l'activitat logística és molt més baixa.
Gràcies, Manuel Sastre. Tarragona, bon dia.
Bon dia.
Doncs amb l'aixecament del bloqueig del Port de Tarragona queden només dos punts on continua la protesta pagesa activa. Un és a l'Alt Empordà, allà a la P7, continua bloquejada des de divendres, i allà hi ha la Núria Paraire amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Núria Paraire, situació actual.
Hola, bon dia, Quim. Doncs hi ha una trentena de pagesos, ara aquí mateix, han anat arribant durant el matí, ja preparant el dinar, i es manté aquest centenar de tractors que ocupen la P7 en aquest punt. El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginebreda, ens explica que, com deies, estan a l'espera del que surti de la reunió d'aquesta tarda.
Sembla que no podem sentir aquestes declaracions i també continua bloquejat aquestes hores l'eix del Llobregat, la C-16, a Gironella, a la comarca del Berguedà. Aquí, Nàtia Dell, quina és la situació?
Hola, bon dia, Quim. Doncs mira, el tall aquí a Olpan amb una vintena de pagesos es manté, com deies, també actiu fins que el president Illa no ratifiqui aquests compromisos assumits pel conseller Ordeig per protegir el sector. Si no el satisfà, el que diu acabaran les protestes. Xavier Comas, pagès i ramader de Muntanyola.
Si cal aguantar, podem aguantar, perquè anem molt preparats. I també avui a la tarda, depèn de quines situacions trobem, acabarem de decidir si fer alguna cosa, fer una altra, si continuar el tall, si poder plegarem, si poder anirem a Barcelona o al túnel del Cadí.
Àngel Marc, ramader de Sobremunt, diu que estan disposats a tot perquè estan molt enfadats.
Estem molt farts. N'estem fins als collons, fins als ovaris, i estem a punt de lluitar amb dents i ungles i tot. Arrencarem l'asfalt i arrencarem el que faci falta.
Amb mesures que ajudin a minimitzar l'impacte negatiu de l'acord comercial amb el Mercosur, sinó els joves, com és el Jan Freixa, de Castellfollit del Boix, veuen el futur molt negre.
Si no, ens en anem a Norris. Ens en anem a Norris, perquè quatre que quedem, quatre que haurem de plegar, i si no tenim sobirania alimentària en el nostre país, és que ja podem plegar com a país, també.
Compàs, doncs, d'espera aquí el tall del Berguedà pendents d'aquesta compareixença del president.
Esperem a veure com anirà aquesta reunió que tenen a 4:45 de la tarda Salvador Illa i les organitzacions agràries i ramaderes. Gràcies, Nata Dell, gràcies, Núria Paraire, bon dia.
Bon dia.
I ara anem a Tarragona. Avui els ha arribat un regal que esperaven des de fa gairebé 20 anys. I és que l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona té des d'avui un aparcament provisional gratuït i vigilat a l'espera de disposar del definitiu. Un equipament, com us deia, llargament reivindicat des que es va inaugurar l'estació, ja fa 2 dècades, 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Bon dia.
Quin aspecte ofereix avui? L'aparcament està ple?
Doncs sí, al més d'un centenar de places habilitades estan ocupades, tot i que hem vist encara cotxes aparcats al voral dels accessos de l'estació, on s'hi han col·locat pilones New Jersey per evitar aquest estacionament. També hem vist alguns cotxes esperant a fora de l'estació, persones que venen a recollir o deixar passatgers que encara aparquen allà. Aquest és un equipament molt esperat. Penseu que aquesta estació es va inaugurar fa 19 anys. Fins ara hi havia un aparcament soterrat de pagament. La gent, doncs, venia amb autobús o amb cotxe propi aparcant Bueno, en aquests murals on els cotxes podien patir furs amb trencament de vidres. El Mariano i la Daniela, alguns dels primers usuaris d'aquest aparcament, es valoraven així l'obertura de l'aparcament.
Yo llevo 11 años aquí en Tarragona y cuando llegué la primera vez aquí en el Camp de Tarragona me quedé sorprendido porque además vi que era una estación que movía viajeros y cuando vi que estaba aquí en medio de la nada, que no había aparcamiento, que no había conexión con tren para ir a Tarragona, que me quedé un poco sorprendido, la verdad. Y bueno, después de 11 años, ya por fin se ha hecho aquí un parking.
Súper bueno, porque la verdad es que yo venía y a veces no tenía dónde parar y entonces, claro, ya es toda zona amarilla y aquí por lo menos tener algo zona blanca, donde estacionar y aparcar, me da un poco de miedo estacionar también en la otra parte porque hay autos quemados, coches quemados.
L'aparcament habilitat és gratuït i vigilat i està a uns 200 metres de l'estació. De tota manera, aquest no és l'aparcament definitiu. La Generalitat, Adif, amb la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de la Secuita estan treballant ara per construir un nou aparcament definitiu de 600 places de baix cost que està previst que pugui estar en marxa d'aquí a un any i mig.
Deu minuts per arribar a 2:15. Girona torna al sistema tradicional de recollida d'escombraries, amb 5 contenidors diferents, un per cada tipus de deixalla, que es podran fer servir sense limitacions horàries cada dia. L'Ajuntament ha hagut de comprar 1 miler de contenidors nous que estaran operatius d'aquí 3 mesos. Avui han començat amb el nou sistema al barri de Santa Eugènia i allà ho ha pogut veure en el seu testimoni en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, un sistema nou, però que recupera el sistema de tota la vida de poder deixar les deixalles les 24 hores i qualsevol hora. Ens acompanya l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. Bon dia.
Bon dia.
Quina necessitat hi havia de fer aquest canvi, alcalde?
Bé, jo crec que el model que teníem fins ara ens havia ajudat a arribar al 58% de reciclatge. Recordeu que l'objectiu, tota ciutat, és arribar al 70%, però aquest increment havia comportat també en paral·lel, no?, que una part de la ciutadania no hi volgués col·laborar i aboqués sovint fora els residus, i l'argument que utilitzaven era que era molt restrictiu. Amb el canvi que hem posat ara, el que fem és fer-ho fàcil, diem nosaltres, per fer-ho bé.
Va ser un error fer el canvi?
Jo crec que està molt bé que els ajuntaments vulguin innovar, vulguin intentar complir amb els objectius que ens marca la Unió Europea amb el reciclatge, sobretot perquè com millor reciclem, menys pagarem en la taxa. Hi ha també un element econòmic aquí i, per tant, es va innovar, va ser un sistema atrevit, però és veritat doncs, que hi ha una part de la població, com deia abans, que no ha volgut col·laborar-hi i llavors el que ha de fer l'administració és ser flexible, escoltar, facilitar i que la gent tingui doncs, aquest punt de col·laboració més activa amb la ciutat, en mantenir doncs, la ciutat més neta.
Tornem a tenir, per tant, 5 contenidors, els veiem aquí. Per obrir-los, però, s'ha de necessitar la targeta, això sí, eh?
Sí, la targeta té... és una recomanació que fa l'Agència de Residus de Catalunya, té a veure amb la llei, en el sentit doncs, de poder controlar al final que paguis, no tothom pagui el mateix, sinó que paguis si generes més escombraries que no pas si en generes menys. I en aquest sentit, per exemple, Girona també innovem aquest 2026 perquè tota aquella gent que hagi estat col·laborant amb el sistema de contenidors intel·ligents durant el 2025 pagarà menys taxa que el que va pagar el 2025.
Un canvi, alcalde, en aquest sistema que ha de fer que la recollida d'escombraries de Girona deixi de ser notícia dia sí i dia també.
Sí, home, és el nostre objectiu. Nosaltres també posem educadors al carrer per conscienciar la gent i posem policies per sancionar aquells que no ho estiguin fent bé, que, tot i poder obrir el contenidor a qualsevol hora, venen i deixen la bossa fora de les escombraries i, per tant, jo crec que hem de conscienciar i també sancionar aquells que no ho fan bé.
Lluc Salelles, alcalde de Girona, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a Barcelona, el Gremi de Restauradors celebra que l'Ajuntament hagi ja publicat, finalment, el procediment que s'ha de seguir per soterrar el cablejat de les estufes elèctriques a les terrasses. En Escura, el Gremi de Restauradors, feia molt de temps que ho reclamava.
Sí, sobretot des que va començar la temporada d'hivern a Barcelona l'1 de novembre. Les estufes de gas estan prohibides des de l'1 de gener del 2025. Per posar-ne d'elèctriques, cal fer una escomesa perquè la potència elèctrica que necessiten és impossible que funcionin amb bateries autònomes o que es connectin a través del cablejat aeri. Per tant, cal fer unes obres i el Gremi fa mesos que es queixava que l'Ajuntament tenia els restauradors bloquejats. No els permetien posar estufes de gas, però tampoc no els deixaven avançar avançar en la instal·lació de les estufes elèctriques. El director del gremi, Roger Pallarols, aplaudeix que per fi els empresaris sàpiguen quins passos hauran de seguir, tot i que critica que es va tard.
És evident que no arribarà a temps per aquesta temporada i és evident que aquesta temporada haurem de viure amb l'excepcionalitat, però que ens hauria de permetre que la temporada d'hivern de l'any vinent doncs s'hagi produït la transició elèctrica. Per tant, una bona notícia.
I ara que s'ha publicat, què diu aquesta instrucció municipal?
S'ha de tramitar la modificació de la llicència de Terrassa i una llicència d'obres de soterrament en el domini públic municipal. La petició d'incloure el traçat, les característiques de la instal·lació, la forma i el termini d'execució i també la reposició dels elements urbanístics afectats. La sol·licitud haurà d'incloure un informe sobre la viabilitat de la instal·lació i un plànol amb la ubicació de l'estufa elèctrica. A més, deixa molt clar que el titular de la Terrassa és el responsable tant de la instal·lació com del manteniment de la infraestructura. L'Ajuntament no donarà subvencions.
I no marxem de Barcelona. El consistori estudiarà la manera de poder mantenir els llums i les garlandes que els comerciants d'alguns carrers més foscos de la ciutat han posat per Nadal i mantenir-les fins al mes de març. Perquè ens entenguem, ara són els llums que han instal·lat els mateixos comerciants, però no els llums de Nadal que va posar l'Ajuntament, oi?
Exactament. Són llums i garlandes, els van instal·lar els mateixos comerciants aprofitant que es decorava la ciutat per Nadal. No tenen cap simbologia nadalenca, per tant, no anirem a passejar pel Born i no veurem trineus de Nadal il·luminant un carrer. Els veïns i comercials fa temps que reclamen que cal més il·luminació en carrerons petits i estrets dels barris com el Born, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera o el Gòtic. Juan Carlos Arriaga és membre de l'Associació de Comerciants del Born.
És una reivindicació de ja fa temps i, clar, el que li dona al carreró, aquest petit del barri, dona il·luminació, tranquil·litat, seguretat. És una instal·lació que no està permesa per paisatge urbà, sí, perquè va de façana a façana, però sí que per aquests carrerons són molt necessaris, són imprescindibles.
Com sentíem, la normativa municipal diu que aquesta il·luminació s'hauria de retirar, però el consistori el que està fent ara és estudiar la manera que es puguin quedar instal·lats fins que el mateix Ajuntament pugui millorar la il·luminació d'aquests carrers.
Més coses. El sector català de la discapacitat denuncia que calen més recursos, la formació obligatòria dels professionals i accions eficaces de les administracions per eliminar les barreres actuals, sobretot d'accessibilitat. Són algunes conclusions de l'informe de seguiment de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat que s'ha presentat avui. Això s'ha fet a Barcelona. Ho ha seguit la Purificació Barceló.
Bon dia. L'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha recollit 248 denúncies sobre vulneracions de drets i ha fet 278 propostes per fer front a les barreres actuals, centrades sobretot en l'accessibilitat i en tots els àmbits socials. Mercè Balla és la presidenta de COCARMI.
Aquí tenim barreres físiques, comunicatives també, cognitives, que impedeixen que les persones amb discapacitats puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions.
Però també denuncien vulneracions de drets en altres àmbits, com l'educació, la salut, la justícia o les activitats esportives i culturals. Per exemple, en l'àmbit de la salut, alerten, entre altres coses, de poc accés a serveis especialitzats, pocs recursos per atendre la discapacitat i falta de formació dels professionals. A l'acte ha assistit la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha anunciat que les pròximes setmanes ja es presentarà el pla de mesures que es deriven del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Tot i que no ha volgut avançar cap mesura concreta, moltes estaran basades a combatre les actuals barreres d'accessibilitat.
Ara el gran repte és passar també d'una concepció de l'accessibilitat que tradicionalment ens hem centrat més en l'accessibilitat física perquè pugui abordar-se també l'accessibilitat sensorial i cognitiva, que també és molt important. I per una altra banda, doncs, també és molt important continuar avançant en l'àmbit digital.
El sector de la discapacitat també proposa mesures concretes en àmbits com ara l'habitatge, la feina o la independència personal, entre altres.
Música. Els regants del canal Segarra-Garrigues en reclamen al govern una rebaixa del preu de l'aigua perquè asseguren que ara mateix és massa cara perquè surti a compte plantar cultius extensius, com ara cereals o blat de moro, perquè hi perden diners. Insisteixen que si l'aigua fos més assequible, podrien sumar més usuaris a un sistema de rec que ara com ara està infrautilitzat. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
De fet, ara només reguen 14.000 hectàrees d'un canal dissenyat per fer-ho en 70.000.
Sí, i justament per això argumenten que el preu de l'aigua està mal calculat perquè el govern no té en compte que només fan ús d'una mínima part de la infraestructura, en part perquè hi ha zones que no poden regar perquè Europa va obligar a mantenir-les com a àrees de secà per als ocells estaparis, les conegudes com a cepes. Segons el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, el resultat és que deixa de ser rendible plantar els cultius que necessiten més aigua, com panís, blat o ordi.
El preu de l'aigua del Segarra-Garrigues és tan elevat que molts dels cultius que fem al Segarra-Garrigues s'hauran de deixar de fer si continua aquest preu. En aquests moments ja hem passat i fa 3 anys que no es pot sembrar perquè el cost de l'aigua no aguanta el preu final del producte que vens.
I per això fa aquesta petició al govern, que és el que fixa el preu.
No veurem cap subvenció ni cap almoina, ni veurem res. Volem pagar el que realment ens toca, però que es facin bé els càlculs.
Ara els regants paguen uns 20 cèntims per metre cúbic d'aigua i reclamen que rebaixi al voltant de 5 cèntims perquè el preu s'ajusti, diuen, al cost real. A diferència del canal d'Urgell, el Segarra-Garrigues és un canal modern, construït als anys 2000 i que encara està en procés de guanyar nous regants disposats a fer la inversió per rebre'n l'aigua.
I avui s'ha posat en marxa el nou servei de transport públic a demanda, Clic.cat, a la zona del Baix Ter, al Baix Empordà. Servirà per millorar la connexió i la mobilitat de 31 nuclis de població repartits en 12 municipis de la zona. Girona, Clara Jordan.
Sí, en concret són Les Olives, Garrigoles, Vilopriu, Gausas, Colomers, Jafre, Verges, Maranyà, Canet, La Tallada, Tor, Ullà, l'Estartit i les urbanitzacions, Maspinell, Gualta, Serra de Daró, Llavià, Sant Iscle, Fontanilles i Torroella de Montgrí mateix. El transport a demanda funciona de dilluns a dissabte en franges horàries pensades pels horaris laborals, escolars i comercials. Els usuaris poden reservar amb antelació el trajecte. S'ha de fer a través de l'aplicació del mòbil o amb una trucada i s'escull el punt de recollida i la destinació. El nucli central és el centre d'atenció primària de Torroella de Montgrí, però també hi ha una connexió amb l'estació d'autobusos de Torroella, la qual cosa permetrà poder arribar amb més facilitat a municipis de fora de la comarca. Es preveu que en aquest primer any de funcionament es puguin atendre més de 8.000 desplaçaments i l'objectiu és aconseguir arribar als 12.000 l'any vinent.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Passa que ara ve 2 minuts o 2:15. Ara les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Quim. Doncs mira, avui la cosa va d'activitat física, no sé com ho tens. La qüestió és que els gimnasos estan notant el canvi d'hàbits. Cada vegada tenim menys gent que paga sense anar-hi, segons aquesta informació de la web i l'app del 3Cat Info, que avui és una de les més llegides del dia. Normalment al gener hi ha un pic d'abonats.
Però això què vol dir? Que ens sobren els diners?
No, vol dir que la gent vol estar en forma, diguem, no? I tenir una vida saludable. És a dir, al gener hi ha un pic d'abonats i cada cop més els gimnasos noten que aquest pic es manté al llarg de l'any i, per tant, no és només un boom d'un dia.
Vale. És a dir, no és allò d'anar-hi el dia 1 de gener.
No.
Ara hi anem fins i tot ja el 2.
Abans, per entendre'ns, ara hi ha la
ara
cosa és que...
Ara hi tornem el 2, el 3 o el 4.
Al llarg de l'any. I també hi ha, entre les notícies més vistes, també en relació amb tot això, que cada cop hi ha més adolescents, hi ha un efecte de xarxes socials, diuen, doncs això, anant al gimnàs. I fem, sobretot, fem múscul.
Llegireu... No, múscul no cerebral, eh?
No, múscul... de tot tipus, diguem. No només cerebral.
Sinó Instagram està fent molt mal, eh?
Correcte, amb això estic d'acord. I atenció, perquè els experts diuen que això no passa res, que no és perjudicial, però que sí que s'ha de tenir una certa supervisió sobre com es fa aquest exercici, òbviament.
Bueno, personals trainers, que per això...
Sí, sí, justament els gimnasos és tot aquest servei que t'ofereixen, sí.
Molt bé, doncs digues, posem-nos en forma...
Quim, fa un any... perquè sempre recordem també la notícia més vista. Fa un any, només et volia comentar que es va constituir l'Associació de Municipis del Camí Ignasià, que és tot un altre tipus d'esport, que no sé si també et podia interessar, i la idea és que aquest és un tram que recorre tota la ruta que va fer això, doncs, Sant Ignasi de Loyola, entre el País Basc i Manresa, i és una ruta
Santa
que
plega... Cova.
Correcte, és una ruta Santa que plega Cova, diferents.
Sí.
A Catalunya, bueno, el tram total fa 650 quilòmetres, a Catalunya n'hi ha uns 200, entre els quals...
Doncs... D'entrada no te'ls faria.
No, però l'última etapa aquesta entre Montserrat i Manresa, no sé si t'atreviries, Quim.
De baixada de Montserrat a Manresa,
sí,
potser
sí. De baixada, sí.
De baixada no...
Que sàpigues no que el van fer 400 persones el 2024 i que pel 2029 s'espera un gran boom perquè és any jubileu del Camí Ignasià.
Molt bé, gràcies, Marc Vidal, bon dia.
Bon dia, adéu-siau.
Catalunya al dia.
2:15 de dues, la família de Montse Careta es mostra indignada i impotent per la llibertat provisional de Santi Laiglesia, principal sospitós de la mort violenta de l'Anna Jubany. Denuncien un tracte desigual respecte al que va rebre la seva germana, acusada de la mort de Jubany fa 24 anys, i que es va suïcidar després d'estar-se prop de 3 mesos. Sara Ganyete, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
En presó preventiva.
Sí, exacte. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la seva germana Imma Careta insisteix en la innocència de la Montse. També veu incongruent que la Iglesia hagi sortit en llibertat provisional quan s'han trobat restes seves d'ADN a la roba que duia Jubany, mentre que la seva germana, parella de la Iglesia, en aquell moment la van mantenir en presó provisional, malgrat que només hi havia proves circumstancials.
Jo no el senyalo, no el senyalem nosaltres, el senyalen les proves i el senyala un ADN, que nosaltres és el que més d'allò en aquest moment, que un ADN no tingui el pes que van tenir les proves circumstancials per mantenir la Montse quasi bé 3 mesos a presó sent innocent.
La família insisteix que Montse Careta no va participar en la mort d'Helena Jubany i esperen que el judici a la Iglesia serveixi per provar-ne la innocència.
I avui fa mig any que el pas de la Dana pel Penedès va provocar pluges torrencials i el desbordament del riu Foix a la seva desembocadura, Cubelles, la Garraf. En aquest punt hi va haver inundacions de cases, baixos i granges, i a Vilafranca del Penedès es va haver de tancar l'hospital i traslladar malalts a altres centres. També el complex aquàtic va quedar molt afectat i encara s'hi està treballant. I per això hem volgut veure com està la situació 6 mesos després. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Doncs, si et sembla, comencem recordant què va passar aquell dissabte 12 de juliol.
Sí, mira, després de dinar, el Penedès interior va començar a ploure molt. La tempesta va ser terrible. Van caure 155 litres per metre quadrat en 2 hores a Vilafranca. Una brutalitat considerant que la mitjana anual és de poc més de 500 litres per metre quadrat. Una cosa així no s'havia vist en els últims 100 anys. Els efectes no van tardar. A l'hospital, la caiguda d'un mur de contenció per l'aigua acumulada a l'exterior va inundar tant la central elèctrica com els grups electrògens, la farmàcia i els magatzems. Mentre tota aquella aigua queia, el riu Foix anava creixent i el pantà, que ja estava al 100% de capacitat, no podia absorbir l'aigua que anava baixant riu avall. A la tarda, els habitants de la zona de la llera del riu de Cubelles, que estaven tan tranquils, els va sorprendre un avís d'inundacions i l'aigua que ja entrava a les seves cases per una crescuda sobtada del riu. Centenars de cotxes i motos van quedar surant els carrers i els garatges amuntegats els uns sobre els altres. Avui encara es pot veure el passeig marítim a l'alçada de la desembocadura desfalcat i amb tanques que no hi deixen passar, com observa aquest veí, Ivan.
Penso que això sí que s'hauria d'arreglar una mica amb més cura, no? Penso que és un pont que ha utilitzat molta gent per fer el canvi de banda d'un costat a un altre i de moment ho tenen força oblidat.
L'Ivan es refereix al pont de fusta de vianants que uneix el tram nord i sud del passeig marítim. Continua trencat per la força del riu. Igual està el pont dels Salts a uns quilòmetres més amunt. Allà, a mig camí, entre la presa del pantà i el poble de Cubelles, el veïnat de les Estoreres continua mig aïllat. Per anar i tornar de Vilanova i la Geltrú han de fer molta volta per la urbanització Mestrader, com ens diuen l'Anna i la Maria. Dues veïnes.
Hay que dar una vuelta muy grande a toda la urbanización para venir ahí, cuando de aquí a ahí está en un momento.
A mí em perjudica perquè per anar a Vilanova és un camí que està bé per transitar i arribo pues, amb temps a anar per tot el poble de Cubelles i bueno, tot el trànsit que m'estalvio.
L'Ajuntament de Cubelles, blanc de moltes crítiques, explica tota la feina que s'ha hagut de fer en aquests mesos. Josep Maria Hugué és el regidor d'Espai Públic i Infraestructures.
Una primera fase es va fer una avaluació dels danys, que es va tardar cert temps doncs, per fer aquest diagnòstic de tot el que havia passat, i un cop doncs, vam fer aquesta avaluació, el que es va fer és adherir-nos a les diferents modalitats d'ajuts que hi havia de les diferents administracions.
De moment, unes subvencions de la Diputació permetran començar les obres.
Després d'un any marcat per les malalties que han afectat la ramaderia i en ple debat sobre l'accés de fauna salvatge, els ramaders i caçadors del Pallars Sobirà proposen mesures concretes per reduir la fauna a la seva comarca. Volen poder caçar de nit o que es donin permisos més flexibles. Isabarre, Pau Rovira, bon dia. Alguns ara fan sortides nocturnes per vigilar granges i sembrats, però sembla que no serveix de gaire.
Hola, Quim, bon dia. Exacte. Segons els caçadors, que també són ramaders, els ungulats es mengen tota l'herba dels prats i malmeten els camps de conreu. Els senglars, a més, furguen el terreny i agreugen encara més els danys. Denuncien també que els cérvols arrenquen fils i tanques i que, tot i l'accés d'animals, no poden abatre'ls, fins i tot quan són dins les seves pròpies finques. Els calen autoritzacions prèvies i sovint només poden disparar les femelles. El ramader Daniel Ricou posa exemples de la seva situació.
Des de Esterri fins a Isabarre, uns 50 o 60 cèrvols, uns 15 o 20 porcs i unes 4 o 5 d'alles.
Però de cop i volta en un prat doncs, tenia 15 cèrvols mascles allí els sembrats de cibada que tenia Isabarre. I molta allà directament ja no va, es va morir, ja no va pujar.
Per això surten a fer control poblacional de nit, tot i que moltes vegades no tenen permisos per disparar. Afirmen que això incrementa més els riscos sanitaris com la tuberculosi i els accidents de trànsit i que a més durant els caps de setmana i durant tot l'estiu no poden actuar a causa de la presència de turistes. Per tot plegat, reclamen, com en Gerard Cardona, més permisos, poder caçar mascles, autoritzacions nocturnes i l'ús de silenciadors.
Que ens estem trobant que hi ha molts dies que arribem a un prat i simplement són tot mascles i ens quedem sense tirar. Llavors el problema és que continuen fent el dany i nosaltres no els podem espantar perquè no podem disparar a l'aire. Llavors algun tipus d'autorització, algun tipus de permís especial per abatre els mascles més dolents.
Els caçadors alerten també de la manca de relleu generacional, amb colles cada cop més envellides, mentre la fauna salvatge continua augmentant.
Us ho avançàvem a la portada. Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que s'obri dels àpats. La lluita contra el malbaratament alimentari és un dels eixos del Pla Integral de Prevenció de Residus que l'Ajuntament vol aprovar aviat. Anem, doncs, cap a Girona. Laia Claret, quan es vol posar en marxa i com?
Hola, bon dia. Doncs mira, aquestes neveres de profit, que és com se les ha batejat, s'instal·laran com a prova pilot a l'exterior de tres escoles de diferents barris. Es posaran a partir del curs que ve i aquesta iniciativa comptarà amb la col·laboració i participació activa del Banc dels Aliments de la ciutat. Com funcionarà i quin objectiu tindrà? Ho precisa el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Got.
Posar a la via pública una nevera en forma de màquina expenedora i tu passar per allà i un mòdic preu d'un euro puguis doncs, emportar-te els excedents d'ahir o del mateix dia doncs, d'aquella escola. I té molt de sentit, no?, perquè vincula el barri amb l'escola, amb els excedents alimentaris, una consciència de la mainada que va en aquella escola.
Ara cal veure com evoluciona aquest projecte per poder-lo estendre a més punts de Girona.
Anirem veient com avança amb l'objectiu doncs, de clar, no, no, que cada escola tingués el seu nevera i que fins i tot altres tipus d'activitats hi poguessin participar. No? Llavors això és una cosa que anirà més de cara al futur. Estudiarem també bonificacions fiscals per la gent que ho utilitzi i la gent que hi participi.
La iniciativa, en alguns llocs coneguda com a Rex Catering, va néixer al País Basc i s'aplica a escoles de Biscaia i també Guipúscoa. I a Catalunya, durant l'any passat, es va implantar a Bellver de Cerdanya i a Lloret de Mar, a la Selva. Per tant, com dèiem, a principis d'aquest any, d'aquest 2026, l'Ajuntament de Girona aprovarà aquest Pla Integral de Prevenció de Residus, on hi ha, entre d'altres, aquesta mesura.
Gràcies, Laia, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ens quedem a Girona, pas endavant, per la construcció de la variant que ha de permetre als 15.000 vehicles que passen pel nucli de Celrà cada dia esquivar el pas pel centre. És una reivindicació històrica dels veïns del municipi i ja hi ha acord entre la Generalitat i l'Ajuntament. Fèlix, situa'ns primer en el mapa i per què hi ha tant trànsit en aquest poble?
El poble de Celrà, a pocs quilòmetres de Girona i amb un dels polígons industrials més grans de tota l'àrea urbana, té uns 5.000 habitants, però cada dia hi passen fins a 15.000 vehicles seguint la carretera C66 que creua el municipi. La carretera és de la Generalitat i, segons l'acord, passarà a ser de titularitat de l'Ajuntament. Així, el consistori podrà planificar actuacions. A canvi, el vial perimetral que passa pel polígon, format pels carrers Nòria, Ter i Llevant, serà de titularitat de la Generalitat perquè pugui convertir-se en la nova variant. L'alcalde de Celrà, David Planes, explica quines actuacions faran.
Es podrà treballar doncs, pues, per fer voreres més amples, per posar-hi més impediments perquè els cotxes no corrin, i llavors els cotxes ja veuran que és més útil passar per la variant nord que no pas pel centre del poble.
La inversió total és de 8 milions d'euros i podria estar en funcionament l'any 2027.
I a Moià, els veïns han rebutjat en consulta popular no vinculant que es construeixi una planta de biogàs i que s'ampliï l'escorxador. El 89% dels votants ha rebutjat la proposta i només un 9% ha optat pel sí. Una consulta popular promoguda per veïns i ecologistes que es va fer ahir i en què va participar un 30% del cens. Per l'alcalde de la capital del Moianès, el republicà Dionís Guiteres, la consulta defugia la qüestió nuclear del conflicte, que és la legalització del polígon industrial de la vila i els llocs de treball que en depenen.
Sense explicar que no hi ha la regularització del polígon i que això pot deixar 500 persones de les diferents empreses que hi ha, que és el polígon més important de la comarca, sense empresa, sense feina, doncs ens semblava molt poc realista.
El govern municipal preveia requalificar uns terrenys rústics per ampliar l'escorxador i, a canvi, l'empresa cediria espais al consistori per construir una planta de biogàs. Segons Guiteres, el 70% dels moianesos no s'han sentit interpel·lats per la consulta perquè no tenien en compte l'obligació de l'Ajuntament de regularitzar el polígon.
Tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l'any 2022 que ens obliga a la regularització d'aquest polígon. Per tant, jo el que he de fer és donar aquestes solucions. No ens podem quedar en que si a mi m'agrada o no m'agrada que en el meu poble sacrifiquin animals, o si penso que perquè és una planta de biogàs doncs farà pudor i contaminarà.
Doncs precisament els detractors sostenen que aquesta planta generaria fum i pudors i que l'escorxador dispararia el consum d'aigua.
Catalunya al dia.
L'òpera de Wagner, Tristany i Isolde, torna al Gran Teatre del Liceu aquest vespre amb les veus de la soprano noruega Lise Davidsen, per primer cop en el paper d'Isolde, i el tenor nord-americà Clay Healy com a Tristany. Òscar Callau.
Aquesta nova versió del gran drama romàntic de Richard Wagner és una de les apostes de la temporada de Liceu. Tristan und Isolde és un títol que, des d'abans d'estrenar-se el 1865, ja tenia una reputació d'obra difícil per la seva gran exigència vocal, un aspecte que confirmen tant el tenor Clay Healy, Tristany, com la soprano Lise Davidsen, que debuta com a Isolde.
Aquest paper per mi ha representat el repte d'entendre-la a fons, perquè és una dona extremadament forta i jo ho havia de tenir clar vocalment, dramàticament, amb la música i a l'escena.
No hi ha marge d'error amb el paper de Tristany. I pot ser molt lent, pot ser molt ràpid, i en qualsevol dels dos extrems pot acabar amb tu.
La direcció artística s'ha proposat mostrar clarament l'amor i la passió com a forces vitals que ni la mort pot aturar. Sentim la directora musical Susanna Malki.
El que fa l'obra tan notable és que tracta i qüestiona la vida, l'amor i la mort i totes aquestes coses. I el ventall d'expressions que Wagner escriu a la partitura és senzillament increïble.
L'obra es va estrenar al Coliseu de la Rambla el 1899 i des d'aleshores se n'hi han fet 178 representacions, l'última de les quals el 2017. L'actual muntatge de Tristany i Isolde tindrà en total 6 funcions fins al 31 de gener. La gravació de l'òpera es podrà veure el 15 de febrer a la plataforma digital Liceu Òpera Plus.
Catalunya al dia.
Després de parlar d'òpera, parlem de castells, perquè la jove de Tarragona ha escollit Gina Fort com a cap de colla. És la primera vegada de la història de la colla que el màxim càrrec tècnic l'ocupa una dona i també la primera que arriba a aquesta posició en una colla de la ciutat. Tarragona, Colla Ballester Bromós, bon dia.
Bon dia.
Actualment és l'única dona que ocupa aquest càrrec entre les 5 colles de gamma extra de 10 pisos.
les anomenades el G5. Gina Fort, de 30 anys, ha estat escollida a l'Assemblea Ordinària de la Colla Jove Xiquets de Tarragona per una majoria aclaparadora. El resultat de la votació ha estat de 265 vots a favor, 8 en contra i només una abstenció. Juntament amb el nou president, Edu Álvarez, lideren un equip tècnic de 140 persones. Fort és la primera dona a assumir el càrrec de màxima responsable tècnica dels de la camisa lila. També és la primera dona cap de colla d'una colla de Tarragona.
Bueno, això és un orgull i una responsabilitat. Jo és una cosa que he somiat sempre i és la meva il·lusió, però també és veritat que no per ser dona em sento menys capaç. Això no és veritat. Crec que estem capacitades totes les dones i és una oportunitat que tenim ara mateix per tornar a demostrar, com han fet totes les altres companyes meves, tant de caps de pinyes com de presidentes i tot això, que les noies estem i hem de ser-hi perquè som capaces de fer tot el que ens proposem.
Entre les colles de gamma extra, el conegut com G5, les Joves de Valls també va tenir una dona com a cap de colla. De la resta, actualment els Xiquets de Reus també en tenen una com a màxima responsable. Moltes altres colles n'han tingut, com els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Gràcia, els Xicots de Vilafranca o els Castellers de Sabadell. Gina Fort assumeix la direcció de la Colla Jove de Tarragona amb ambició, just en un any en què se celebra el concurs de castells.
Aquest que sentim és Ben Harper, que juntament amb Santiago Auceron són els caps de cartell del Festival de Músiques Disperses, referent del neofolk a l'estat espanyol, i que es farà a Lleida del 12 al 15 de març. Lleida, un cap de cartell molt impressionant, però, Pere Joan Álvarez, què més hi podem trobar?
Doncs també hi actuaran el llegendari grup anglès Asian Dub Foundation, que inauguraran aquesta 19a edició. L'aclamat músic i productor alemany Chantel, que posarà el toc electrònic al mood, Terrae, l'Arannà amb la música popular de les illes Pitiuses i l'espectacle Turmerí. Santiago Auceron presentarà el seu nou projecte a l'Acadèmia Nocturna, on relabora en directe algunes de les millors cançons de la seva trajectòria, com a Ràdio Futura o Juan Perro, i n'estrena d'altres. El director del festival, Xavi Roma, qualifica el cartell d'equilibrat i un dels millors dels últims anys.
Jo el considero un cartell excel·lent. Ha costat molt, bueno, perquè costa cada vegada més trobar dates, sobretot a que casin amb artistes, amb el tipus d'artistes que busquem, i perquè és un any difícil d'aconseguir artistes, no havia massa cosa en gira que fos molt interessant, i per un festival com el MUT, amb la particularitat que té, era molt complicat, un cartell molt equilibrat i excel·lent amb la dificultat que comportava tot. Al final jo penso que és un dels millors MUTs que hem fet en els últims anys.
Els concerts es faran al Cafè del Teatre de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja i a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. El pressupost del MUT és de 45.000 euros.
Els teatres de Barcelona consoliden els 3 milions d'espectadors el 2025 i assoleixen el millor any de la seva història. La recaptació total ha arribat als 98 milions d'euros, gairebé un 6% més que l'any 24. Dades que ha recollit la Montse Mas. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, en concret s'han registrat 3.121.000 espectadors i l'ocupació mitjana s'ha situat en el 64%. Segons Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, encara hi ha marge de creixement.
Hem de continuar treballant basant-nos en aquest alt nivell artístic i de qualitat de la nostra cartellera, que és absolutament variada. Les sales professionals de teatre, si n'hi hagués més, doncs també creixeria el públic teatre a la ciutat de Barcelona.
Les sales de proximitat han crescut un 24,5% en públic i superen els 6 milions d'euros recaptats. Les funcions en català ja són el 56,5% del total i l'assistència puja al 48%. L'espectacle més vist del 2025 ha estat aquest, Maricel.
I la Gossa Sorda revela els tres únics festivals catalans on tocarà el 2026 en el marc de la gira a Tornallom. Després d'esgotar més de 50.000 entrades en els 6 concerts del seu retorn, la banda valenciana ha anunciat que també actuarà al Cabró Rock de Vic al juny i el Festiuet de Salou i també a l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà. El juliol, el grup de Pego, que va plegar el 2016, ha remarcat que la tornada d'enguany als escenaris és excepcional i irrepetible. I, per tant, aquestes tres actuacions que farà aquí a Catalunya aquest any 2026, Vic, Salou i la Bisbal d'Empordà, seran una oportunitat única per tornar a viure els seus himnes en directe. Les entrades pels concerts es posaran a la venda dimecres, demà passat, 14 de gener, a les 8 del vespre. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. Al barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València.
Esports.
Falten 6 minuts per les dues, ara els esports. Montserraia, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça ha arribat a Barcelona aquest matí amb la Supercopa de Futbol que hi van guanyar el Madrid per 3-2. És la segona Supercopa consecutiva i la sisena que aconsegueix el Barça.
La setzena. Dos gols de Rafinha, elegit millor jugador de la final, i un de Lewandowski van donar el triomf al Barça. És la tercera final consecutiva que els blaugranes guanyen als blancs. Hansi Flick ha guanyat totes les finals que ha disputat com a entrenador del Barça. Sentim Rafinha.
Fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera. Que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es, la verdad, el que un jugador necesita, ¿no?
El president del Barça, Joan Laporta, ha fet gala avui d'aquest nou títol de l'equip en declaracions a Matí de Catalunya Ràdio. També ha avançat Laporta que aquest mes de gener s'anunciarà la data de les pròximes eleccions al Barça.
Quan convingui més al club. Pensa que hi ha pros i contres al juny, hi ha pros i contres ara fer-les el 15 de març. El moment en què veiem que va millor per la dinàmica habitual.
El Madrid no va voler fer el passadís al Barça com a campions de la Supercopa i el tècnic Xavi Alonso minimitza la derrota, tot dient que la Supercopa és el títol menys important. Avui el Barça descansa i demà ja començaran a preparar partit de dijous en els vuitens de final de la Copa del Rei, que jugaran a Santander contra el Racing.
I pel que fa a la Lliga, l'Espanyol a cinquè, després d'empatar ahir al camp del Llevant, amb gol de Carlos Romero.
Els blanquiblaus han tancat la primera volta amb 34 punts i són a 4 del quart. L'Atlètic de Madrid, Manuel González, tècnic blanquiblau, fa un bon balanç de la primera volta de la Lliga.
Yo creo que la nota que le pongo a los jugadores es excelente, la verdad. Pero yo lo que he dicho hace un momento, sobre todo construir un equipo, yo creo que se construye a partir de una mentalidad, una idea de juego, una manera de trabajar, y esto es lo que creo que es lo mejor que hemos hecho, no construirlo a base de resultados.
Avui li fan una ressonància a Javi Puado al genoll dret perquè va notar molèsties i ahir el van haver de substituir.
I en bàsquet, el Barça, la Penya i el Joventut han aconseguit la classificació per la Copa.
Els blaugranes, després de guanyar ahir el Granada 108-71 en un partit còmode i coral. Billy Hernán Gómez, jugador blaugrana.
La verdad que feliz por cómo están yendo las cosas, sobre todo porque estamos trabajando muy duro, estamos trabajando mucho, nos estamos ayudando, y creo que también lo bueno es que estamos disfrutando del proceso, ¿no? Es verdad que estamos jugando muchos partidos, muchos viajes, pero estamos todos disfrutando mucho del trabajo, de cómo preparamos los partidos, de cómo mejoramos como equipo.
I la Penya jugarà la Copa en superar el Burgos 95-98.
El Dakar, l'etapa més llarga del ral·li de 717 quilòmetres, dels quals 481 cronometrats, ha fet que Nani Roma surti del podi provisional de la General de Cotxes.
Victòria avui per a Henk Lategan, amb Nani Roma a 3 minuts i mig. A la General es manté líder Nasser Al-Attiyah amb 4 minuts sobre Ekström, 6 minuts 8 segons sobre Lategan. Nani Roma baixa a la quarta posició i ara és a 9 minuts i mig del líder, però Carlos Sainz s'acosta a Roma. És cinquè de 1 minut i 30 segons del pilot de Folgueroles.
De ser molt, molt constants i molt sòlids tot el dia. Però sí que demà hem de recuperar temps amb els de davant. Demà està clar que hem de recuperar temps. Llavors demà hem de recuperar temps i intentar perdre el menys possible demà passat. El que passa, aquest és el plan. Tenim cotxes ràpids darrere i crec que tampoc tan malament. estem aquí i amb opcions a tope.
Pel que fa a les motos, Luciano Benavides és el nou líder després de guanyar l'etapa d'avui. L'argentí ha arribat a la meta amb un avantatge de gairebé 5 minuts sobre el seu company Daniel Sanders i 15 minuts sobre Edgar Canet, que a la general és a més d'11 hores.
I acabem amb les primeres eleccions que es fan al Granollers d'handbol.
Sí, són els primers comicis a la presidència d'aquest club. Hi ha dues candidatures. La primera són Balonmano Granollers, encapçalada per l'actual president Alfred Serra i en pràcticament tota la directiva actual.
Si avui la confiança de les sòcies i sòcies ens renova el mandat, continuaré treballant amb la mateixa determinació, buscant consensos i posant el club per davant de qualsevol interès personal.
L'altra candidatura és la de Fem Equip Balonmano Granollers, encapçalada per Josep Vega, jugador del club i exdirectiu en juntes anteriors. Des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre, la sala de premsa del Palau d'Esports de Granollers acollirà aquests comicis.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Necessito veure el Jerome.
Pensava que parlant amb els feixistes ja en tenies prou.
Si voleu saber tots els detalls de les pel·lícules finalistes dels Premis Gaudí que s'entreguen el 8 de febrer, l'Acadèmia del Cinema Català organitza un cicle de converses amb els seus creadors. Després d'una primera sessió dedicada al muntatge, avui serà el torn dels directors i directores de les nominades a millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana. Hi haurà directors com Belén Funes, Carla Simón, Eva Libertat, Gerard Toms o Judit Colell, per aquesta frontera que estem sentint. Totes aquestes sessions es fan a 6:45 del vespre a la seu de la Fundació SGAE i són obertes al públic. Continuaran el dia 13 amb els finalistes del millor guió original. Nosaltres tornem demà, el Catalunya al dia torna demà, com sempre, a la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.